Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de les 11, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. I hi ha una màxima que diu que la millor manera, Olga, de predir el futur és creant-lo.
Sí, sembla que això és molt agosarat i complicat, perquè, clar, com decidim com és aquest futur que crearem? Què hauríem de tenir en compte a l'hora de dissenyar-lo?
Mira, fem una cosa, li preguntem al Jordi Serra. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Escolta, dissenyar el futur és tan complicat com sembla?
Sí.
Tu has hagut de pensar, eh?
Clar, perquè jo, de fet, el que jo faig no és tant dissenyar el futur com intentar entendre què pot passar. Dissenyar el futur seria una altra mena d'activitat. Seria decidir què t'agradaria que hi hagués en el futur i aleshores mirar de veure de quina manera ho podríem aconseguir.
Clar, el Jordi Serra és prospectivista, futurista, subdirector del Center for Postnormal Polaris and Futures Studies. És professor associat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat i avui és el nostre convidat aquí a un altre punt de vista. I, per cert, el Jordi, recentment, segons la revista Forbes, riu el Jordi, eh? És el millor futurista d'Espanya.
No, entre els 40 millors, eh? Tampoc, no.
Què? Com va rebre, Jordi, aquesta menció de la revista Forbes?
Oh, d'entrada em va sorprendre que n'hi 40.
Ah, això sí. A nosaltres també,
sí, perquè,
eh?
Sí, perquè és una professió, no?, que no, ets el primer que coneixem. Vaja.
No, ja, passa sovint, eh? De fet, durant molts anys deia que era el millor prospectivista de Catalunya perquè no sabia que n'hi hagués ningú més. Llavors era fàcil, no? Uh-huh. Si no hi havia ningú més, per força havies de ser el millor. També podia ser el pitjor, però bueno, això ho deixem estar.
Escolta'm, clar, dèiem que ets prospectivista. La prospectiva és la disciplina que permet anticipar-nos, no?, i pronosticar el futur. Tu com vas descobrir? O sigui, com et vas interessar? De dir, va, jo em dedico a predir el futur. Com et va venir això, Jordi?
A veure, primer, nosaltres no predim el futur.
Val.
De fet, no creiem que sigui possible predir el futur i desconfiem profundament dels que diuen que poden, predir el futur. Després, si vols, t'explico el per què. A la prospectiva hi arribo d'una manera molt curiosa. Fa molts anys a Barcelona hi havia una associació que era el Centre Català de Prospectiva. I resulta que el que era el president de l'associació era el director de la meva escola. I quan jo era molt jovenet, amb 17 anys, em diu, Jordi, mira, estic en una associació, que això t'ho podria interessar. Clar, si et convida el director a l'escola, hi vas, no? Perquè tampoc és qüestió de fer enemics. Però vaig descobrir que sí que tenia raó, que allò m'agradava. Primer vaig pensar que seria una afició, una cosa que podria fer de més a més, però vaig a un primer curs internacional 84, m'adono que hi ha gent que s'hi dedica professionalment, que hi ha professors, que hi ha consultors, i des d'aleshores, doncs, començo un camí per formar-me i després, finalment, començo a poder treballar com a prospectivista.
Perquè així com dius, aquí fa uns anys creia que era l'únic prospectivista a Catalunya. És habitual aquesta professió a la resta del món?
Home, per exemple, a França n'hi ha molts. França és un país que en temes de prospectiva... De fet, el concepte prospectiva és d'origen francès. N'hi ha molts i és una disciplina molt consolidada. Estats Units també n'hi ha, països del nord, Anglaterra, déu-n'hi-do. Ara, per exemple, hi ha un boom a països àrabs. Hi ha molts països àrabs que estan fent exercicis de reflexió prospectiva. Va una miqueta per cicles, no? Hi ha moments que sembla que hi ha més interès. Per exemple, l'any 2000 va haver-hi un boom. Jo suposo que ara, com que hi ha tanta incertesa, torna a ser un moment que la gent mira a veure a on pot adreçar-se que pugui ajudar a reduir ni que sigui mínimament aquesta incertesa.
Perquè, clar, amb quin marge d'anys es treballa, Jordi, perquè ens fem una idea?
És molt variat. És a dir, nosaltres considerem menys de 5 anys és molt enganxat al present, tens poc marge. És a dir, pots treballar, però és molt difícil evitar coses tan enganxades al present. 15-20 seria una franja habitual, però hi ha gent que treballa a més anys. I, de fet, als Estats Units hi ha una fundació que treballa pel proper mil·lenni. A veure, flipats n'hi ha a tot arreu, no? Però... Sí, sí. No, però pensa, per exemple, a la Xina. La Xina fa anys que treballa a dècades vista. Vull dir, no tenen pressa. Van, saben que, així és com nosaltres, per exemple, les eleccions, els terminis electorals, marquen molt el tempo de la planificació, altres països que no, no. I la Xina fa anys que planeja a llarg termini.
La prospectiva és una ciència. Abans deies, jo em vaig formar. Com és aquesta formació? És específica? Es treballa de forma transversal en diferents perfils professionals?
A veure, la prospectiva és una disciplina instrumental. Això què vol dir? Que no és tant que hi hagin continguts finals, sinó que sobretot t'expliquen com fer prospectiva. Hi ha una sèrie d'un utillatge conceptual, no? Que és un pronòstic versus una predicció, que és una sèrie de conceptes que has d'aprendre, i llavors, sobretot, tècniques i mètodes. Això què vol dir? Que molts llocs s'ensenya dins d'altres disciplines. Jo, per exemple, la vaig estudiar, quan vaig anar als Estats Units, dins d'un departament de ciència política, que oferien una opció que en deien futurs alternatius, però el meu títol, el màster, és en ciència política, opció futurs alternatiu. Llavors, què trobes? Doncs en economia n'hi ha bastants, en gestió va haver-hi també un boom, una temporada tot eren màsters en prospectiva estratègica, a vegades també en trobes en temes més vinculats a modelitzacions, simulacions, humanitats. És molt variat, en realitat, perquè, només per dir això, no?
Sí.
Al final la prospectiva és absolutament transversal. És a dir, no hi ha un àmbit privilegiat per accedir al futur, sinó que el futur has de ser capaç d'integrar diversos àmbits, per tant, qualsevol disciplina que sigui una miqueta, diguéssim, oberta i transversal, doncs et pot donar un bon accés a la prospectiva.
Ara parlarem d'aquests àmbits d'aplicació de la prospectiva, però Jordi, ens podries explicar justament algun mètode o quin protocol se segueix a l'hora de fer aquesta predicció sobre un determinat tema? Com treballes?
Val, insisteixo, nosaltres no fem prediccions.
No feu prediccions.
En tot cas, fem pronòstics, escenaris de futur, altres coses.
Val.
Mira, t'explico. Una predicció per nosaltres té dos problemes. Si jo dic demà plourà, estic fent una afirmació de certesa absoluta sobre un fet futur. Això té dos problemes per nosaltres. El primer, que d'alguna manera vinc a dir que el futur està predeterminat i que per això jo sóc capaç de dir-vos què passarà demà. Però, clar, si el futur està predeterminat, no? Què serà, serà. No?
Quin marge d'actuació hi ha?
I el segon problema és que concebeixo el futur com a singular. Només prevec que demà plogui. Si el futur és singular, tornem al d'abans, què serà, serà. No? Per nosaltres té molt més sentit treballar en pronòstics. Si jo dic demà hi ha un 80% de probabilitats que plogui, home, agafaré un paraigües, perquè 8 sobre 10... Però hi ha un 20% de probabilitats que no plogui, que es quedi núvol o fins i tot que surti el sol. Això què fa? Que el futur sigui plural. Per què és tan important que el futur sigui plural per nosaltres? Perquè només quan el futur és plural, l'elecció humana és rellevant. Si jo faig prospectiva per ajudar la gent a prendre millors decisions sobre el futur, haig de partir d'un pressupòsit en què aquesta elecció sigui possible. Si els hi vaig a vendre un futur que només és únic, és predeterminat, i que facin el que facin, vindrà, doncs potser, no sé, fem-nos tots budistes i acceptem el karma del que hagi de venir i quedem-nos més tranquils.
I resulta fàcil accedir a la informació, m'imagino, no? Informació, dades, deu ser molt important per fer un balanç d'on s'està.
Val. Això té a veure amb la pregunta que no t'he contestat abans. Hi han diverses maneres d'estudiar el futur.
Sí.
Malgrat el que la gent es pugui pensar, en realitat sí que tenim informació sobre el futur. I a vegades tenim dades. Perquè, per exemple, hi han qüestions que no comencen de zero. És a dir, si jo parlo del canvi climàtic, doncs ja fa molts anys que està passant. Tota l'anàlisi que puc fer de l'evolució del canvi anterior em pot donar a mi informació útil respecte a com pot seguir evolucionant el dia de demà. Però hi ha coses que són noves. Si jo estic parlant de l'impacte de la intel·ligència artificial en, jo què sé, en la presa de decisions en governs, no trobaré dades. Aquí haig de fer una altra mena de coses. Aquí hem de fer servir altres mètodes, si voleu, més especulatius, però que ens permetin, al final, el que sempre volem fer és mirar de generar coneixement sobre el futur. Quan dic coneixement, vull dir que no es tracta només de descriure què pot passar, sinó explicar com i per què. Llavors, entendre que determinades eleccions, allò que deia fa un minut, poden tenir unes implicacions, uns efectes, i unes altres eleccions uns altres. Al final, adoneu-vos que sovint prenem decisions de futur rellevants sense acabar d'entendre quins efectes poden tenir cada elecció.
Avui estem amb Jordi Serra, ell és prospectivista, futurista també, que ens deies, no, Jordi, que també es pot dir així.
Això és un concepte que se l'han inventat els de Forbes, que han fet aquestes llistes.
Aquesta llista, no?
Sí, és el segon any que la fan. Suposo que han buscat aquest nom primer perquè s'assembla molt al concepte anglès, que és futurist.
Sí.
Clar, en anglès la disciplina es diu futures studies, que és una miqueta aquests estudis de futur. A Europa sempre s'ha dit prospectiva. Prospectiva ve del llatí, prospicere, mirar lluny. No? Llavors, clar, nosaltres ens hem tendit a dir prospectivista, però és cert que és com una mica cacofònic, i futurista té la cosa aquesta de que gent que potser no es considera estrictament un practicant de la prospectiva, però té interès en el futur, temes de disseny o enginyeria, llavors, bueno, és com una etiqueta més àmplia.
D'acord. Doncs avui aquí un altre punt de vista, Olga. Avui més que mai mirem cap al futur, ho fem gràcies al Jordi Serra, i és que, clar, a casa nostra, bé, a l'estat espanyol, al maig del 2021, Pedro Sánchez ja presentava, no, oficialment l'informe Espanya 2050, el que, segons el president espanyol, era una fita importantíssima en la democràcia espanyola.
Era el primer exercici col·lectiu de prospectiva estratègica que es feia a aquest país. Aquest és un bon punt de partida, entenem que necessari, per estar preparats pels reptes de país?
Bé, el primer no és realment veritat. El govern del Suárez ja va tenir una oficina de prospectiva que ja van fer estudis. El que passa que la memòria és molt curta. Sí que és cert que no s'havia fet mai un estudi, diguéssim, de tanta dimensió, volada, rellevància, com vulgueu dir-li. És un bon punt de partida? Sí, perquè quan parteixes, arranques de tan a baix, de tan poc, totes les fites són positives. És un treball molt millorable. Sobretot està fet per economistes, està fet d'una manera... Hi ha un concepte que fem servir nosaltres en prospectiva, que és el futur oficial.
Futur oficial?
Sí, el futur oficial és un concepte que es va empescar al Peter Schwartz per designar aquesta mena d'estudis que tendeixen a oferir-nos una mena de futur molt vinculat a institucions, molt de creixement, molt de ancorat en un determinat paradigma de com ha de ser el futur, no? I en aquest sentit ho és bastant. Què pot ser el millor d'aquest estudi? Que d'aquí uns anys es revisi. No.
Això és el millor?
Sí, perquè...
Per què?
Perquè tots els països, totes les organitzacions que són bons fent prospectiva és perquè han anat tornant sobre les seves feines precedents. És a dir, aquí a Barcelona hi ha el pla estratègic, ara es diu estratègic metropolità de Barcelona, en el seu dia es deia Pla Estratègic Barcelona 2000, que venia de molt lluny, jo el conec el 93, que estàvem tots amb la depressió postolímpica, que no sabíem què faríem, i van començar a fer prospectiva. I al principi no era una prospectiva, diguéssim, de tirar coets, però van perseverar. Això què vol dir? A mesura que tu vas provant de fer prospectiva, vas revisant les feines que has vist abans, veus en quines coses et vas equivocar, quines coses vas entendre correctament, quines, per exemple, no les vas valorar adequadament. Això és molt bo, perquè vol dir que cada vegada el teu treball és millor. Llavors, aquest és un primer treball, s'ha fet amb un gran esforç, segur que ha costat molts diners i molt de temps, però amb algunes coses jo crec que s'ha quedat una miqueta curt.
En quines coses, Jordi?
Doncs ha incorporat molt poc a l'impacte de noves tecnologies. És a dir, té una visió molt poc disruptiva de com pot ser el futur. I això, de fet, vaig a LinkedIn, vaig escriure un post sobre la meva crítica. Vull dir, d'entrada, penso que és una iniciativa magnífica, em vaig alegrar molt que es fes. Em fa patir el fet de que serà una miqueta com una flor en un estiu.
Ja.
I que d'aquí 5 anys, que seria quan tocaria, ei, anem a fer una revisió, vés a saber si el govern que estigui aleshores ho voldrà fer o no. I això és una pena, no? Perquè, en realitat, això posa una base sobre la que es poden fer coses interessants a futur. Pensar que per si sol aquest treball, que a més es fa prepandèmia, preguerra d'Ucraïna, és que, vull dir, només per aquests dos elements, segurament bona part del que van dir ja ha quedat fora de joc. Pensar la prospectiva com un gran esforç puntual, com fer una carrera de, jo què sé, 100 o 200 metres tan ràpid com pots, és un error. S'ha d'enfocar com una marató. És una carrera a llarga distància. Hem de poder fer un esforç, encara que sigui petit, però continuat. I d'aquí dos anys tornem-hi a veure què ha canviat. I d'aquí X temps revisem les tendències que vam pronosticar, si estan anant cap on creien que anàvem o no. I si no estan anant, quins elements que en aquell moment se'ns van passar per sota el radar que ara hem de tenir en compte. I això és el que fa que el treball sigui cada cop més bo.
I escolta, Jordi, ens pots posar exemples? És a dir, de quins pronòstics de futur que has fet fins ara tu t'hi sents especialment orgullós? De dir...
Doncs mira, un que no el vaig publicar, en el seu moment vam fer, quan jo encara estava al Centre Català de Prospectiva, vam fer un llibre que es deia Futurs Catalunya 2015, Futurs Polítics. Heu de pensar que el 2001 l'Institut d'Estudis Mediterrans va fer el primer estudi de prospectiva a Catalunya, es deia Prospectiva Mediterrània, estava força bé, però no tocava el tema polític per res. I llavors el Centre Català de Prospectiva em diu, home, això és important, doncs anem a fer-ho, no? I un dels que no ens vam tallar, perquè ens va semblar que era massa exagerat, era un que en dèiem Marracunya, que era el fet de que per l'arribada d'immigrants, doncs a Catalunya podia esdevenir una república islàmica, no? I arribava a ser independent perquè era una república islàmica. Era un escenari molt provocador, eh? Ens vam tallar i no el vam publicar. Però jo crec que algunes de les coses que vam dir allà, és a dir, l'arribada que va suposar en els anys següents, van arribar 750.000 immigrants en menys de 10 anys, sí, a Catalunya, i quins impactes podia tenir això a la societat catalana, jo crec que això ho hem encertat bastant.
Things were okay a few years ago. Surprise! Now, I don't know what to worry about first.
Que el que estem sentint ara, Jordi, és Olga, el tràiler de Years and Years, no? Que és una sèrie de 6 capítols, que és una distopia que ens planteja avançar en el temps a través d'una família.
Comença el 2019 i acaba el 2034. No sé si l'has vist, Jordi. No. Doncs és molt recomanable. Veiem com evoluciona doncs, la política, la nostra relació amb la tecnologia, el sistema capitalista, la immigració, l'escalfament global... Tu ets optimista? Sí, tu que penses molt, no?, sobre què pot acabar passant, que pronostiques?
Hi ha una cita de Voltaire, que la faig servir sovint, que deia, els pessimistes temen que vivim en el pitjor dels mons. No, els optimistes pensen que vivim en el millor dels mons possibles. Els pessimistes temen que tinguin raó. Jo crec que no hi ha gaire raons per l'optimisme. És a dir, la crisi climàtica, deixem de parlar de canvi perquè això ja és més que un canvi, seguim actuant com si tinguéssim temps per perdre. És a dir,
sí,
estem ara hi ha el tema de la guerra a Ucraïna, no? I els seus impactes, que són molt durs, però és que no ens estem adonant que tindrem un estiu rècord, que serà el pitjor estiu segurament a molts llocs de la història, però que serà el millor estiu dels propers anys. No entendre això i no actuar en conseqüència, doncs vol dir que l'impacte serà més greu. Seguim pensant que això serà com una lenta davallada, no? Que cada vegada anirem a pitjor, que hi haurà menys gel a les glaceres, que cada estiu farà una miqueta més de calor. El que no entenem és que els sistemes naturals, quan es pertorben més enllà d'un nivell, es provoquen, tècnicament en podem dir una bifurcació, un canvi sobtat. I que anirem fent una davallada fins que en algun moment potser tindrem una sotregada molt forta. Llavors, potser ja no serem a temps de fer coses que ara podríem fer. Per tant, des d'aquest punt de vista optimista no ho puc ser, però mantinc l'esperança perquè sí que veig que cada cop hi ha més gent, per exemple, gent jove, que s'adona de la dimensió del repte i que són la gent de la meva generació, els dinosaures, els que moltes vegades estem alentint aquest canvi, no? Jo seria de les últimes cops de cua dels baby boomers, doncs segurament som una generació que ha fet molt de mal. Perquè una generació extremadament nombrosa, amb una visió del futur com que era com un pastís que ens podíem menjar, que podríem créixer, que sempre seria tot millor i més bonic, tu els hi preguntes a la gent jove com veuen el futur i no el veuen així. No tenen gaires motius per l'esperança, però en canvi entenen que han de lluitar per aquest futur. I això sí que em dona esperança.
Jordi, hem pres apunts de tot el que has dit, de tot el que ens has explicat. Ens han quedat tantes preguntes per fer-te. Si de casa et convidarem un altre dia, Jordi, perquè...
Molt bé, molt bé.
Ens podries explicar amb quin pronòstic estàs treballant ara mateix, però?
Doncs, a veure, jo al centre estem desenvolupant la teoria dels temps postnormals com una teoria de canvi. Molt resumit, no sé si tinc massa temps per...
Mira, dos minuts, què et sembla?
Va, provaré. L'essència dels temps, el concepte de temps postnormals ve per designar l'especificitat del moment que estem vivint. Considerem que és un moment específic perquè presenta nivells de complexitat molt més alts que en cap altre moment de la història, una prevalença de lo que en diríem el comportament caòtic, és a dir, coses petites provoquen grans impactes i moltes contradiccions. I, a més, el canvi s'ha accelerat, és molt més ràpid, és molt més expansiu, els efectes, a part de desproporcionats, són multimodals, és a dir, una cosa macro afecta des dels éssers més insignificants fins a les grans corporacions i a l'inrevés, i s'ha fet simultani. És a dir, ara ja les coses, ja no passa una... ens atencem una crisi i després ens ocupem de la següent. Ens passen totes alhora. Mm. Es van amuntegant. Això vol dir que hem de fer perspectiva diferent. I hem d'entendre que estem en un moment de gran canvi, de canvi profund. Això és, per nosaltres és l'essència dels temps postnormals. I un dels principals problemes en aquest moment és justament la idea de normal. Per això ens diem postnormal. Perquè volem anar més enllà. Normal és un problema, perquè el normal és una manera d'amagar moltes coses que ara mateix hauríem d'estar debatent. Quan tu fas una proposta i algú et diu això no és normal, ho has de refusar. Per què no és normal? Qui ho diu que no és normal? Potser el que necessitem és més anormalitat, perquè la normalitat, francament, fa bastanta pudor. No, és a dir, quan hem estat amb tot això de la pandèmia, que la gent volia tornar a l'antic normal, que no ens adonàvem que l'antic normal era justament bona part de la causa del problema. És a dir, el nostre mode de vida, la nostra manera de fer, és el que ha posat autopistes al virus, és el que ens ha fet més vulnerables, és el que ens ha posat en una situació que hem de combatre. Hem d'anar un altre nou. Nosaltres parlem d'un transnormal. És a dir, transcendir aquest normal i buscar una nova normalitat. Però ara estem en l'interregne, en aquest moment de canvi, que en diem temps postnormals, que, com va dir un periodista italià, estem pessigats entre el ja només, però encara no. I en aquesta doble negació és on ens hem de bellugar, ara com ara.
Jordi Serra, futurista, prospectista, subdirector del Center for Postnormal Police and Futures.
Policia, disculpa.
No, la Olga m'ha remarcat abans, eh? I Futures, com bé ens has explicat avui, que el futur és plural. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Jordi?
No, a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Gràcies.